Mare només n'hi ha una, i sort d'això.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Riem una mica perquè la cosa és seriosa. Com ha afectat el patriarcat i el masclisme en la relació que tenim com a mares i filles? Som capaces de veure la nostra mare com a dona a part de progenitora? Diríeu que els heu exigit més a les vostres mares que als vostres pares? Per què deu ser? Tenim una conversa pendent amb les nostres mares, això segur, però la volem tenir? Aquesta setmana fem un programa un pèl especial. Sentirem mares i filles de diverses generacions i també les converses pendents que teniu vosaltres, oients, i que ens heu enviat al programa. Avui no volem pensar tant, volem emocionar-nos. Comencem!
Podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Benvolguda mare, ja fa 10 anys que vas marxar i em vas deixar la pena més gran que he sentit mai. Ara sóc jo la mare, la que cuida, alleta i canta cançons, i pense en tu més que mai. Hi ha dies que estic esgotada, que no sé si faig bé les coses o que em pregunte com me les apanyaré quan torni a treballar, d'on trauré el temps, d'on trauré les forces. I pense en tu, en com ho faries, en com ho feies per estar sempre al meu costat i ser el suport més gran, la meua guia, la meua xarxa i el meu caliu. Hi ha dies que em sent perduda i que et trobe tant a faltar que em fa mal, perquè estic segura que si férem una xerraeta les dues, tot es posaria al lloc ben prompte. Afortunadament, sempre m'hi recomponc, i encara que ja no hi ets, és absolutament gràcies a tu. Tu eres boníssima tirant cap avant, i jo tinc sort que vas sembrar en mi la mateixa llavor d'energia, lluita i amor per la vida i que m'acompanyarà sempre. Vull donar-te les gràcies per aquest acte de generositat. I vull dir-te que ho vas fer molt bé i que jo espere fer-ho igual amb el meu fill. Posats a demanar, m'encantaria que estigueres ací, i no només per fer de iaia, la qual cosa faries meravellosament bé, sinó per conèixer-nos més, com a dones adultes, com a amigues, i que poguérem xerrar i passejar com tant ens agradava. Compartir molt de temps fent coses senzilles, ja saps, uns pastissets a la cuina, o mirar una pel·li de Julia Roberts. No demane molt. I que sàpies que pense dir-li al meu fill el que tu em deies a mi cada nit. Saps què? Que et vull molt.
Fa 5 anys que no veig a la meva filla ni a la meva neta. Només alguns whatsapps o videotrucada. Ella és la meva primera filla. Va marxar als 19 anys enamorada i nosaltres, els pares, la vam acompanyar al seu destí. Tot el que li podia dir, ja li he dit. Què em queda? Passar el dol. Què pot fer una mare? Sobreviure.
A la meva mare li diria que no en té la culpa perquè no n'era conscient, però que la seva decisió d'aguantar el matrimoni amb el meu pare ens va destrossar la vida al meu germà i a mi. Que no adonar-se de que la seva voluntat de voler donar-nos un pare a la família va estar per sobre de la necessitat de 2 fills que han quedat tocats de per vida.
La meva mare és un referent per a mi. M'ha inculcat una consciència feminista sense ser-ne ella conscient. M'ha ensenyat el respecte i l'estima per allò que se surt dels motlles. Els anys han anat passant i una sèrie de problemes de salut que arrossega des de l'adolescència, més la feina, més l'edat, han fet que els seus 62 anys hagi fet una davallada. Per fi s'està convencent que ha de mirar més per la seva salut, perquè la seva situació va empitjorant a un ritme que a mi em fa vertigen.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ich bin so glücklich heute. Mares i filles, l'etern mirall, ens diuen «Ets pastada ta mare, igualeta», però ens costa veure'ns en l'altre. A vegades podem reconèixer un tret físic. «Sí, tinc les galtes de ma mare». Una mica el nas, potser, però amb el caràcter ens costa més. Sabem qui són les nostres mares? Les veiem només això? Com la mama, la nostra mare? O també les veiem com a dones? Sabem alguna cosa dels seus desitjos més interns? I a l'inrevés, pensem que nosaltres, sent com som, com ens han parit, vaja, les hem fallades? No som prou bones, potser? En general, totes tenim falta de comunicació. És igual si parlem molt, però ens costa explicar del material que estem fetes. Aquests dies es pot veure una obra de teatre a Barcelona. A l'antic teatre es diu Concrete Matter, una al·legoria teatral en què quatre mares i filles reals han pujat a l'escenari per preguntar-se quin és el ciment, el formigó que les uneix i les separa. De quina pasta estan fetes? Mares i filles. Amb l'excusa de l'obra de teatre, avui volem sentir mares i filles que no coneixíem abans. Ens parlen de les seves vides, però ja veureu, o sentireu millor dit, que també parlen de les nostres, de totes nosaltres i de totes les oients. Per ordre d'aparició, també la vida, comencem amb les mares. I són la Pepa, que la Pepa és de Múrcia. Hola, Pepa, què tal?
Hola, bien.
Però, vamos, has hecho un màster en català, eh, estas últimas semanas.
Bueno, ya llevo un año y pico.
Molt bé. Una altra Pepa, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
I l'Antònia, com esteu?
Estem bé, estem bé. Una mica nervioses.
No, home, no, no, home, no. I quan les vostres filles us van dir volem fer una obra amb les nostres mares i voleu que vosaltres actueu, què va passar pel vostre cap? Uf. Què vau pensar?
Jo al principi
una
no quería.
Russa.
Tu no querías. En plan, ¿dónde me he metido ni hablar, no?
No, me encanta el arte, pero en el teatro soy tímida y no lo he hecho. Lo hice una vez solo cuando era muy joven. Ajá. No quería, me suponía mucho.
Això es tractava de que havien de fer el que no sabien fer. I ha estat molt bé, jo m'ho he passat molt bé i a mi sí que em feia il·lusió, eh? La veritat, sí. Jo pensé que l'artisteu a mi m'hauria agradat.
Anem una mica enrere i pensem potser el dia que us vau quedar embarassades, que vas tenir consciència de que series mare. Què volíeu transmetre-li a les vostres filles? Quins valors o quines coses eren importants per vosaltres?
Yo vengo de una familia desestructurada y lo que quise era crear una familia estable y lo que hice, intenté hacer, a pesar de los errores, porque los cometemos todos, fue intentar darle mucho amor. Tengo dos hijas.
En el primer moment en què jo desitjava molt quedar-me prenyada, això ho tinc més clar que l'aigua, i en el moment en què vaig saber que en venien dos, mare, això va ser que quasi caic a terra. I quan ja vaig veure que eren dos xiquetes, això ja va ser l'acabós. Vaig dir, jo l'única cosa que vull transmetre a aquestes dos xiquetes és que siguen lliures, que no es neguen res de lo que m'has pogut negar jo, que facin la seva vida, que sé que tindran el seny suficient per a fer-la. I, evidentment, com diu la meva companya, errors moltíssims, perquè venim carregades de moltes coses que han anat filtrant-se dins del nostre jo. I el jo que volem i el jo que tenim pues és una lluita constant i ahí és el que és.
Tu has parlat una mica ara de renúncies. Quines renúncies heu fet vosaltres per les vostres filles?
Bueno. A pesar de que vull dir que va ser que la volia moltíssim perquè vaig trigar molt a tindre-la, però sí, renunciar perquè em vaig tindre que fer jornada intensiva, pues vas perdent, vulguis o no vulguis, deixes, et consideren ja que no estàs tant a l'oficina, vull dir que ja ets de segona categoria, diguem, ja no ets la primera.
Però hi havia una cosa, algun hobby o alguna cosa que t'hagués agradat desenvolupar?
Home, hagués volgut estudiar més, perquè clar, vaig tindre que renunciar a estudiar, i clar, el no poder estudiar ja te tallen les ales una mica. Soc de la generació de que no sé dir un no, m'ho carregava tot a les espatlles, No, i continuo encara amb la idea de que no sé dir el no, no als pares, no als fills i no a tothom. No sé dir un no encara. Hagués tingut temps per mi, no n'he tingut mai. Si no és per una cosa, si no és per la mare, és per les filles, si no pel marit, que després una decepció, que per això el li vaig educar que mires per ella, que no tan mires pels altres, que primer jo i després els altres, que això de primer els altres al final te passa factura. Primer ella.
Pensareu que és generacional, esto de cuidar els altres, de cuidar a los otros?
Sí, sí, sí. Jo crec que és la meva filla també, i és lo que em fa patir a mi, que ella també se trobe mirant-ho des de fora, que es posa sempre, si no en l'últim, en el tercer o en el quart lloc. I això és el que no m'agrada. Jo el que més m'agradaria que la meva filla haguera après un poc més a dir, el meu criteri és tan important com el teu, doncs vaig a fer el meu.
Com ho veus tu, Pepa?
Sí, yo renuncié, de entrada ya tuve que renunciar a hacer lo que me gustaba, pero tuve la suerte de poder estudiar, fue una carrerita corta para trabajar pronto. Consideraba que la base de la independencia para la mujer era la economía, la primera, para no depender de nadie. Entonces me hice enfermera y siempre me quedé con ganas de hacer otras cosas. Y con la primera hija, cuando ya tenía 4 o 5 años, quería irme a Madrid a estudiar cine. Pero no fue posible. No se entendía que teniendo una hija me fuera a Madrid. Yo estaba dispuesta a llevármela. Y con la segunda me resarcí y, me matriculé en Historia del Arte y hice la carrera entera en 5 años.
¿Mientras feías de enfermera?
Con las dos hijas, siendo enfermera, y con mi madre viviendo en casa, que tuvo Alzheimer los 5 últimos años. O sea, que fue, se lo comentaba a ella, fue una época difícil, muy difícil.
O sigui que en el vostre cas, o com a mínim en el teu, gairebé ser mare, renunciar a tot, et converteix gairebé en una heroïna, podríem dir?
No, yo no trataba de ser heroína. Cuando estudiaba, como me gusta mucho el arte, para mí era un refugio, porque la enfermedad de Alzheimer es muy triste. Y yo viví siempre con mi madre desde que nací, hasta los 40 años que tenía yo cuando ella murió. Vivimos solas desde los 13 y estaba muy apegada. Y fue muy duro para mí verla así, porque dejan de ser ellas. Entonces, cuando estudiaba, para mí era una evasión.
I d'alguna manera creieu que aquest cliché, podríem dir, de les cures, de los cuidados, ¿todavía lo veis en vuestras hijas? O sea, que no se ha roto, podríamos decir, el maleficio, ¿o sí?
No, no es maleficio. Es patriarcado.
Es patriarcado.
El patriarcado está en todos sitios. Y lo tenemos, está en nosotras, está en ellos, está en todos sitios.
Sí.
Está tan incrustado que... No, yo no quiero ser pesimista porque hay grandes avances últimamente, pero eso me parece que va a llevar mucho tiempo, mucho. Porque lo tenemos muy, muy interiorizado. Todo el mundo. Y a ellas todavía les costará, y probablemente a sus hijas y a sus hijos.
Clar,
és una qüestió de tots.
Hi ha molta gent que sentint-nos dirà, les mares ho han fet, això, han tingut aquestes cures, llavors les filles ho veuen i continuen el mateix model, no?
Ni es pensa, eh? Jo l'únic que pense és com vull que acabar la meva vida. I és evident que no vull acabar-la ni en casa d'una filla, ni en casa de l'altra, ni en casa del fill. La vull acabar a la meva manera, la qual cosa vol dir que no esperem en ningú moment que tinguem que estar pendents de la nostra evolució cap al fi. In my platforms I hit the flow, fell first down, didn't help my brain out. Then my baby came before I found the magic.
Has deixat anar una frase, Antoni, abans, que has parlat de decepció amb l'amor. A mi m'agradaria també, una cosa que també és molt, molt comú entre mares i filles, és aquesta cosa, no?, des de petita, a veure si trobes un nòvio, a veure si et casem, no? No dic que sigui els vostres casos, eh? Però és alguna cosa que hem anat sentint. Com si no teníem companyia, si no teníem una parella, no érem ningú. Això no sé si us ha afectat a vosaltres, si a vosaltres us ho deia les vostres mares, o
diguéssim... Evidentment, jo el dia que vaig presentar el que és encara el meu marit, mare, quin descans van tindre mon pare i ma mare, no t'ho pots pensar, van respirar, van dir toca, una persona que pareix que té coneixement, treballa a la universitat i vol a la nostra filla, estupendo.
Perquè és un saldo, no?
Da, sí. Era molt, que feroseta. Jo...
Que feroseta, què vol dir? Que no ho he sentit mai?
Ai, a veure, que feroseta és aquella persona que no es conforma, en que no seguís, diguem-ne, la norma i és calladeta. No, jo he donat una mica de què fer i
de
jo...
De guerra.
Sí, no m'agradava el poble, jo volia anar-me'n a fer disseny i els meus pares, mare meva, esta tia, què farà? O sigui, que no ho tenien massa clar en mi, i mira que sóc bona xica, però bueno.
Però els va semblar que sí. Millor que...
Que no estava massa amarrada.
Millor que algú que et lligués curt. Y cuéntanos en tu caso como si esto creéis que de alguna manera se lo habéis trasladado a vuestras hijas, esta necesidad de que encuentren a alguien, que tengan pareja, si sentís que es algo que pesa todavía.
Es que quería que vivieran lo que no he vivido yo, o sea, en ese aspecto me he volcado y estoy con ella en que le hemos dado valores, libertad, no hemos escatimado absolutamente en nada en cuanto a educación.
Pero igualmente per a vosaltres, com a dones, va ser molt important en el seu moment trobar una parella? És a dir, pensàveu que per força havíeu de tenir una parella, que si no us faltava alguna cosa? Pregunto.
No.
Bueno, és que jo em vaig casar molt joveneta. Tenia els 20 anys, era molt jove. Ara és impensable que una es casi als 20 anys. Clar, no és... No. Ja vaig dir que això de casar-se tant d'hora, no. Primer t'has de formar una mica i després i això sí que li he transmitit, però que faci el que ella vol pel futur. Després ella es podrà valorar més i podrà fer el que voldrà, i que si no, doncs te quedes escongida, que no.
Creieu que els heu fallat amb alguna cosa?
Els nostres fills?
Home, segur.
Segur que han trobat a faltar alguna mancança, això és així. Però sí, arribarà un moment en què es faran majors i igual que ho he pensat jo dic, d'acord, jo tinc mancances en ma casa, però estic molt agraïda a tot el que m'han donat, perquè no me'n podien donar més.
Però algunes vegades us exigeixen, no? Us han retret coses.
Yo considero que son exigentes conmigo, pero yo lo he sido antes con ellas.
¿Sí?
Sí, 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 lo he sido. He sido conmigo misma y con ellas, sí.
No és que t'obliguin, però t'ho demanen, vull dir, no...
Jo di a Antònia lo del no, i pense que és fonamental. Jo a la meva filla, a les meues filles, al meu fill, m'ha costat molt dir-los que no, i ara ho dic, i em quede... tan tranquil·la. I jo dic, ai, per fi, que bé, no? Això no ho faré. Dic, això no ho faré. Per què? Ai, doncs perquè no m'apetís. No tinc que donar més explicacions. I això penso que és bo. Antònia, el no és fonamental.
En aquesta obra de Concrete Matter parleu en molts moments del plaer. Creieu que és una assignatura pendent per les mares, per les filles, per les dones en general, abans que dèiem lo del patriarcat? El plaer és un tema tampoc en el que no ens han educat?
Gens.
Perquè, no sé vosaltres, però a mi em fa la sensació que les dones de la meva família han estat criades en el món s'ha vingut a patir, no?
Sí, 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 és una frase bona, Ixa. I dius, per què? Per favor, ja patir en quan toque, però per què a tota hora patir, no?
No, jo he vist a mi madre sofrir i he vist a mi abuela sofrir i jo no quería reproducir el mismo papel. Y he sufrido, porque todos sufrimos, pero no como ellas. No, en absoluto.
I el placer, el plaer, on queda en tot això?
El plaer és una cosa molt amagada, Això, això té que ser molt amagat. Evidentment, vas descobrint coses i vas donant-te llicències personals de dir, però tot ho han tingut que descobrir nosaltres, no ens han donat res fet, Jo en l'adolescència vaig voler ser escriptora i volia escriure un llibre que la protagonista principal era ma mare. Sabeu quin era el títol? El peso de la cruz. Jo ho reflexiono i
en riu tant del psicoanàlisi.
Ja, no? Jo ara també ho penso i dic, tu imagina com veuria jo a ma mare patir tant, i jo això no ho volia, evidentment, ni per a ella, que me l'estime molt, ni per a mi en absolut. I el que estem parlant del plaer, el plaer què és? No ho saps? Tindre un fill, ah, això és el plaer, d'acord, tindre un fill. No, el plaer són moltes més coses. Ma mare mai m'ha dit res del plaer, del patir molt. Del plaer, res, en absolut.
I en els vostres casos?
General, sí, sí, no, era tabú aquest tema, era tabú, no es podia parlar, vull dir, no...
Yo el placer lo he encontrado en los viajes, lo he encontrado en la comida, lo he encontrado en montones de, no sé, en lo que te ofrece la vida. No he sido sufridora, ni he querido ser víctima. Eso lo tenía
sí,
claro.
I jo la llibertat poca, perquè si arribava més tard de les 9, corretja, Però corretja bufetada i ulls blaus,
Ja, ja. Un altre nivell, una altra època. Però vaja, encara no. Hi ha gent que ho viu ara, això. Ara parlàveu del plaer, de que a vegades costa molt doncs, parlar de plaer, que no heu parlat gaire amb les vostres mares de plaer, però també hi ha molts altres temes de coses que no es parlen, no? Què costa més parlar amb les filles en general, o si hi ha alguns temes que se us han allò enrocat, no?
D'acord que potser no ho parlem tot, pot ser, però sí que parlem de com ens sentim, de això que m'has fet em va fer molt de mal, o coses que jo no he parlat amb ma mare. I jo veig que això sí que ha anat cap a bé. I estic contenta que, vull dir, alguna cosa haurem fet des de xicotetes, perquè jo aquestes converses que tinc amb les meves filles, a voltes dic, ja n'hi ha prou, ja estic esgotada, no vull parlar més. Oi, perquè són bastant intenses, no? I alguna cosa tindrà que veure des de que han nascut.
I amb les vostres mares, per exemple, vau trobar a faltar converses?
Sí. Sí, jo amb ma mare moltes, perquè ma mare era una dona que sempre estava molt, molt soles, molt trista, molt, 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 en un interior molt gran, però que no sabies quin era. I jo sí que m'hauria agradat moltíssim xerrar amb ella, moltíssim.
I en tu cas, tu hablaves amb tu mare?
Sí. Sí, sí, hablaba con mi madre. Ella también quería que me casara y de hecho me casé por ella porque yo en aquel momento no tenía necesidad. Precisamente porque venía de una familia desestructurada, para mí el modelo no había funcionado. Entonces no tenía necesidad de casarme. Incluso pensaba que si no me casaba y convivía con un chico, por ejemplo, tiempo, era más positivo porque había más libertad. Todavía no estaba el divorcio.
Pero es que eras muy moderna, ¿eh?
Sí. I'm 5 years old, it's getting cold, I've got my big coat on. I hear your laugh and look up smiling at you, I run and run.
O sigui, hem parlat de comunicar-se, hem parlat de parlar, però també jo crec que una assignatura molt pendent, com a mínim, no sé si... És el tema de tocar-nos. Com porteu el tema de l'efecte físic? Amb les vostres filles.
Yo tengo dos hijas y la relación no es igual. Entonces con la mayor hay menos tocamiento. Con mi madre tampoco había mucho, nos reíamos mucho, lo pasábamos bien, pero no, ella lo reconocía, ¿no? Pero en cambio con María sí, con María yo he tenido mucha conexión y la he tocado mucho desde pequeña.
Creo que es importante eso a la hora de educar algú,
sí,
el tema
sí,
de
sí.
Yo la veritat és que sóc bastant seca, no abraço, no dono petons, inclús passo. Vull dir hola, hola, i adéu, no sóc ni els nets ni d'això. Em faré el que sigui, m'arrossegaré, però fer-li una abraçada i un petó no m'ha...
Home, amb el que ens has explicat de la corretja, és normal que no t'agradi que et toquin.
Vull dir...
Sí.
Vull dir, pues, bueno, ens entenem bé i vull dir que no hi ha cap problema, però no ens comuniquem massa, tampoc.
Ja, ja, ja. Shop till I've forgotten all their names.
a les Pepes i a l'Antònia, moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos tot això, perquè s'han sincerat més del que em deien al principi, abans de seure's aquí. Home, m'heu explicat moltes coses, eh? Ara, quan tanquem el micro, us n'explico jo de meves. I moltes Anna, gràcies.
Gràcies, Sari. Gràcies.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Hem sentit les mares, actrius, per uns dies en aquesta obra que es pot veure a l'Antic Teatre de Barcelona, Concrete Matter. Us heu fet una idea d'elles i de les seves vides? Doncs escolteu què n'expliquen les filles. Viuen totes al mateix planeta, segur? Once upon a time when I was just a kid, you never let me do just what the older kids did. But lose that laundry list of what you want. Són la Maria García Vera, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
La Marina Colomina.
Hola, gràcies.
I la Mariona Naudin.
Hola.
Una de les qüestions justament molt important en aquesta obra és parlar del plaer. Sembla que costa parlar de plaer amb les mares. Com va ser això?
Les converses s'han donat moltíssim en els assajos i, bueno, ens sorprenia que la majoria de les mares tenien molta dificultat a contestar que els hi donava plaer. O sigui, era estar amb els meus fills o cuidar-los, o sempre cap als altres, no? Però cap a elles era una pregunta que no s'havien fet. I això sí que ens va sorprendre.
I moltes, algunes de les que esteu assegudes aquí sou mares, i per el mateix motiu, quan vosaltres us relacioneu amb els vostres fills o filles, no sé si heu tingut aquest problema, no?, també, de pensar quina idea de plaer els estic transmetent.
D'alguna manera, encara que tu tinguis un caràcter hedonista, com és el meu, sí que hi ha algú a nivell social que t'obliga, no?, o que et pressiona per deixar de banda aquest hedonisme i centrar-te en la vida de l'altre, no?
I cuidar, jo, no?, les, sí, cures, exacte, famoses.
Però jo crec que he aconseguit esquivar-ho bastant i passar bastant de tot això, perquè, però sí que ha sigut com un aprenentatge durant aquests anys, no?, de no abandonar el meu gust pel plaer, no?
M'ha fet entendre més la posició de la meva mare. Ella sempre deia que la seva font de plaer ha estat la maternitat, però alhora també la maternitat no ha deixat lloc a la realització, a lo millor personal, en altres àmbits, no? I jo com a mare ara també em trobo en la situació de que la maternitat per a mi l'entenc, és la font del meu plaer principal, no? És la meva prioritat vital ara mateix. És una font molt creativa també, no? La maternitat i les cures no l'ha vist com a un lloc de renúncia, però sí que és veritat que la conciliació no existeix i hi ha renúncies.
El que ha fet aquesta obra de teatre és que us acosteu més a les vostres mares i heu tingut converses molt interessants. És a dir, elles sí que han sentit en algun moment renúncia, no?
Sí, sí.
Expliqueu-me una mica.
A mi, en el meu cas, la meva mare sí que tenia vocacions molt clares, però per les circumstàncies vitals, econòmiques i tot no va poder. I jo he viscut tota la meva vida la seva frustració. O sigui, com a filla no està ja ni en el meu inconscient, està en, com a persona, la meva germana i jo, de fet, hem fet coses que hem escollit que ens agradava molt, en part, no només, però en part perquè ella ens ha realment empujat a
i perquè
fer...
ella moltes vegades us va parlar de la seva frustració. Què volia fer, ta mare?
Bueno, volia ser pintora, volia pintar molt bé, però també li agrada molt escriure, alguna cosa creativa, i era a Múrcia, jo sóc de Múrcia, no hi havia ni els estudis que ella volia ni tenia els diners per fer-ho. I sí que ha volgut molt que nosaltres fem el que ella no ha pogut. Això sí que està en la meva educació moltíssim, o sigui, fer el que ella no ha pogut. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, mama said.
Les vostres mares també us han parlat de renúncia?
Mariana, la meva mare... i hem tingut una relació tan complicada, amb una separació quan tenia 12-13 anys. Llavors, durant molts anys vam tenir una relació difícil i, o sigui, la meva mare va prendre una decisió en un moment de la seva vida, que va ser separar-se de mon pare i allunyar-se momentàniament, o sigui, per poc temps, temporalment, dels fills, que és una decisió molt valenta. I la va prendre de manera molt inconscient i molt per impuls, crec, però... A mi, aquest gest que podria semblar tràgic i dramàtic i, bueno, traumàtic, no? a mi m'ha ajudat a prendre les decisions que he pres, i tot i venint d'una família que, no, que pues, ningú s'havia dedicat a l'art i que era impensable que et poguessis dedicar al teatre, a mi aquesta decisió em va ajudar a prendre la decisió d'anar per totes i a fer teatre, que era el que volia fer des de molt petita. Perquè vaig pensar, si a la meva mare li passa això, amb 42 o 43 anys, què té? Quan
que té,
li va passar,
que tenia una crisi, no? Tenia una crisi
perquè,
personal, potser,
exacte,
del model de família que ens havien imposat a totes, no?
I perquè probablement ella no va poder fer el que hagués volgut fer, que era ser ballarina. Llavors, a mi això sí que em va ajudar com a confirmar la meva vocació. I a dir, bueno, pues, jo no vull estar amb 42 anys com està ara ma mare, per tant, faré el que ella
no ha fet. Ja, no?
Exacte.
Ho faré ja.
Al final, el que estem dient és, aquestes dones han fet tot el que han fet perquè nosaltres puguem estar fent això que esteu veient aquí al teatre avui.
Vosaltres veniu del món de l'art, sou actrius en general, sí, però les vostres mares no ho eren, no tenien... I les heu fet pujar en un escenari. Està clar que aquesta obra de teatre us ha transformat, però si us fes la pregunta de quina relació teniu amb la vostra mare, quina diríeu?
La meva era nefasta, nefasta. O sigui, la meva era nefasta de petita, després quan es van separar encara més, després, bueno, una mica millor, la vaig anar entenent, vaig anar reconciliant-me amb la idea de la mare, no? I després de l'obra ha millorat bastant. Crec que el millor regal que m'he portat aquest procés i d'aquesta obra ha sigut això, que ma mare m'ha entès millor, posant-se en el meu món, i jo l'he pogut entendre a ella perquè durant el procés també m'ha dit coses que jo no sabia. Per exemple, que en un moment, en una improvisació, va dir de cop, jo volia ser ballarina i mai ho he estat. I jo no ho sabia, jo ho vaig saber durant el procés de Concrete Matter. Llavors això m'ha fet entendre-la molt millor i la nostra relació s'ha suavitzat i ha millorat bastant.
La meva mare té moltíssima, moltíssima personalitat i caràcter, molta, molta, també influeix que ha tingut una vida difícil, i la meva relació ha sigut molt, molt intensa, perquè realment és una dona que des de jove també que brilla molt i que està molt present. I com a filles, la meva germana, per exemple, és més tímida, però jo tinc caràcter, i ha sigut des de l'adolescència moltíssima lluita per trobar el meu espai. Molta, molta, molta.
Perquè vols dir que ella ocupava tant espai que no hi havia lloc per tu, no?
Bueno, jo havia de trobar el meu a base de confrontació. El que passa que és una relació molt intensa, però a la vegada és profunda, però sí molt... Ja, no només l'adolescència, de jove també, molt, molt, molt forta. O sigui, jo... En un moment donat, també jo crec que és una persona bastant exigent, m'he sentit exigida, però es va canviar i vaig començar jo a exigir-li moltíssim, no? I a la vegada és com molt propera, però molt, molt, molt calenta, molt de foc. O sigui,
m'has tret un tema molt important. Com exigim a les mares?
Sí, no? Jo, moltíssim.
Jo ara mateix molta, tota molt més. Com a filles, no? I com s'exigeixen elles mateixes, no? Aquesta mena de culpa que sempre arrosseguen les mares.
Jo noto que ella... En un moment donat va entendre i va deixar d'exigir-me tant. Bueno, ella és exigent perquè ha tingut una vida difícil en tots els camps de la seva vida. Però jo, quan ja me'n vaig fer adulta, vaig ser... Bueno, jo encara sóc molt, molt més exigent amb ella que ella amb mi.
Quin tipus de coses els heu exigit a les vostres mares, per exemple?
Bueno, és que ella és molt imperfecta. Ella és transparent. El que és, ho veus. No, o sigui, les coses que diu és molt políticament incorrecta, és corazón caliente, però no tiene pelos en la lengua. Llavors, això fa que no té un autocontrol. I per això a mi, com potser sóc més entremig del meu pare de tal, pues a vegades és com, bueno, fins a entendre que és així i que pot millorar però que no va canviar. I també m'ha ajudat molt veure els amics com l'estimen com és, no? Coses que jo veia problemàtiques, els seus amics no és un problema. Llavors vaig entendre que no és un problema, però encara ha de fer feina, eh?
La mare de la Maria hauria de ser una líder d'una banda de punk.
Bueno, era polític.
De les Witch de Nova York.
Sí, política radical.
Sí, que, és una canya.
Clar, el que me n'adono és que a vegades a nosaltres ens diu coses que és com que és tan sincera, ens les prenem molt en sèrio, la meva germana i jo, i he entès que la maduresa és no donar-li importància, però això és una feina gran, és a dir, que no té tant de pes el que digui perquè se li oblida a la mitja hora.
També I en el teu cas, Mariona, què l'has exigit a la teva
cas,
mare?
Jo l'he exigit tota la meva mare i la meva mare a mi m'ha exigit bastant poc. Fins que he sigut mare jo, que llavors ja li dic, sisplau, calla educadament i ja està. Però jo he sigut la bruixa de la pel·lícula totalment, o sigui, jo l'he exigit a ma mare de tot. de tot, fins a exigir-li plorar després de veure una pel·lícula que jo considerava que havia de plorar. O sigui, jo l'he portat al cine a veure Estiu 1993... 96, 93, sempre, 93. I deia, jo ja havia anat sola, havia plorat molt, llavors jo me la vaig emportar i al moment final, l'escena final, jo la vaig estar mirant tot el rato plorant com una bleda per segona vegada i ella no va plorar. I jo li vaig dir, però què et passa? O sigui, per què no? Vull dir, l'he exigit tot. Ui, jo a ma mare l'he exigit tot i ella a mi no m'ha exigit tant. No m'ha exigit fins que he sigut mare. I quan he sigut mare i m'ha començat a exigir, li he dit, calma't.
I quin tipus d'exigències han començat quan tu has sigut mare?
Doncs les exigències típiques i tòpiques...
No l'alimentes bé? No el portes ben vestit?
No cridis davant del nen, no diguis paraulotes davant del nen... el teu company és una meravella perquè frega els plats. Clar que frega els plats, mare.
D'elles que us agradi.
I una mica del caràcter m'agrada molt. Un amic d'ella em va dir una vegada, és normal que tingueu filles fortes perquè tu ets molt forta. O sigui, jo he heredat tenir molt caràcter i plantar-me quan és possible gràcies a ella, això ho agraeixo.
Jo sóc clavada a ma mare, o sigui, era tot el físic, totalment, cosa que durant molt de temps de la meva vida m'ha pesat, ara no. De caràcter som molt diferents, molt, molt diferents, però sí que hi ha algo que jo admiro molt d'ella, que és que la meva mare ha sigut una dona treballadora de classe mitja d'una família molt humil que ha treballat tota la vida i ha defensat molt bé els seus drets com a treballadora. I a mi això m'ha ensenyat molt. I per altra banda, jo he heretat la dansa d'ella, perquè amb ma mare, quan podíem, no, ballàvem a casa, que era una casa superpetita, però ens ballàvem, a casa ballàvem.
T'ho has dit moltes vegades que amb la teva mare t'ha costat parlar, però que quan ballàveu era el moment en què us podíeu comunicar.
Exactament,
no?
Sí, ha sigut a través d'això, de la dansa.
I com et comuniques amb algú ballant?
Sense paraules, que és meravellós, i amb el cos, no sé com dir-ho. O sigui, jo, les meves tietes i la meva mare eren de Poblenou, de l'Esbar Dansaire de Poblenou, les he vist ballar tota la vida, des que era petita fins ara, que tenen 80 i pico d'anys, la gran, i encara balla com si fos una nena, i a mi això m'ha ajudat a no només en la meva dansa, sinó també a entendre que no té edat, no, això de ballar, i que ballar és algo que ens torna una mica a aquesta lleugeresa de la infància que jo reivindico fins a la fi dels meus dies, vull dir, i això és algo que ve de ma mare.
La curiositat, jo també la curiositat, és que crec que és una qualitat que té increïble i que això va a les persones, no tant a... I això sí que m'ho ha transmet totalment.
I aquelles que no us agraden tant, quines podrien ser?
La impulsivitat. Una impulsivitat ferotge.
Jo l'agressivitat.
Jo també soc pastaeta, ma mare, i és veritat que, per exemple, ser un torrent d'emocions, això és ma mare, per la bo i per lo dolent. El no poder, la incontinència emocional de que alguna cosa t'impacta i no pots frenar-ho, crec que és preciós, però alhora també té coses que dius, ostres, anem a gestionar-ho.
A mi el que, de vegades, o sigui, em va costar molt entendre que havia heretat la relació cap als homes, aquesta cosa que ara en diuen amor romàntic, que d'alguna manera era l'herència de ma mare, era com ella sentia l'amor cap a un home, d'alguna manera jo ho havia heretat i em va costar molt trencar-ho, molt, molts anys, fins que algú em va dir, però això pertany a algú altre, no et pertany a tu. I llavors va ser com un alliberament molt bèstia.
Però què vol dir l'amor romàntic amb un home?
Doncs aquesta cosa de dependència, d'addicció cap a un home, de voler que algú t'estimi, de voler que aquella persona t'estimi. I crec que té a veure que la meva mare va ser orfa amb 7 anys. Llavors, perquè tenia una mare que anava de cul, que treballava, que era molt pobra i no sé què, no va tenir prou amor, diguéssim, maternal, i va tenir una absència física i afectiva per la part masculina, no? Perquè no tenia pare. Això ha fet que ella tingui relacions, bueno, com moltes dones, no? Vull dir, no només de la seva generació, també de la nostra, com aquestes relacions tòxiques. I d'alguna manera, jo vaig heretar això, vaig heretar aquest model.
Com és que tenim tant de problema, no? Tants problemes amb les nostres mares, si ho han tingut tan difícil, per què he de tenir jo tant de problema? Perquè, ai, perdó, perquè d'aquesta exigència, com és que encara estem exigint a la dona més i més, sí, i és un etern d'exigències? Com no podem també dir, ostres, no és en plan gràcies per tot, és perfecte, sinó, joli, ens podem equivocar, aprenc dels teus errors, no vull que siguis perfecta.
Saps? Sí que hi ha una cosa, que hi ha una tendència a exigir molt més a la mare que al pare, mm-hmm, en general, no? Com que és el receptacle de totes les exigències de la família.
Sí, però és bon. Hem parlat d'aquelles coses que no ens agraden, del que hem heretat, del que ens ha construït. Sempre hi ha converses pendents amb les vostres mares. Aquelles coses que us agradaria dir-los.
Jo és que soc com una espècie d'incontinent també verbal. Jo a ma mare ja li he dit tot el que li volia dir i més, i inclús a vegades m'empenedeixo de tot el que li he dit. El que sí que jo penso que ella té una conversa pendent amb mi, però que potser no la pot tenir. He entès que tots els retrets que li pugui fer a ma mare, que bueno, un d'ells és que ma mare és una persona que, perquè va estar criada amb por, i jo he heretat aquesta por que he intentat combatre i que encara tinc a sobre, això seria el meu, diguéssim, la meva conversa pendent amb ma mare. Però de què serviria jo que ara li digués a ma mare, és que tu tens por? Sí, té por, però és que ella ho ha patit més que jo, i jo he pres d'aquesta por per no tenir-ne. Llavors, aquesta conversa és quelcom que es fa, que es va fent, no? Quan et vas fent gran, a mida, o sigui, el dia a dia, i amb com et relaciones amb aquesta persona.
Curiosament, tu parles d'aquesta conversa pendent amb la teva mare, parlant de la por, però abans explicaves aquell moment d'abandonament que vas tenir quan eres petita perquè la teva mare va marxar de casa, i això el que moltes persones ho sentirien i dirien, ostres, això és un tema molt gros, no? Mm. I a més no se'ls hi perdona a les dones que facin això, socialment, ja no parlo...
No se'ls hi perdonen i elles no s'ho perdonen. O sigui, a mi si em trobés en una situació similar, jo no sé si seria capaç avui dia, amb tota la informació que tinc, de perdonar-me a mi mateixa. Crec que no. Per tant, entenc que ma mare, haver fet aquest pas, que devia fer-lo perquè era inevitable, i amb els anys entès que era inevitable i que va ser el millor pas que va poder fer, encara ho porta a sobre. Però per mi, ara amb els anys ho llegeixo com gairebé un regal. A mi em va ajudar a prendre moltes decisions de les quals no me'n penedeixo avui dia, que m'han portat a llocs on he volgut estar. Per mi una conversa pendent amb ma mare, que és una conversa que pensant-hi no l'he tingut mai, que com és la seva sexualitat en la seva intimitat. O sigui, això és gairebé un tabú. I jo me'n recordo de petita que ja ho preguntava i a mi no m'ho contestava ningú, allò. I sí que és algo que m'agradaria entendre, com es relaciona ella amb el sexe, no? Amb les relacions sexuals. Que això, per mi, és un misteri.
O ella sola.
O ella sola, sí, és que es relaciona d'alguna manera, perquè això també és un misteri.
Sí, sí. No sabem res, no? A vegades estem amb aquella persona tota la vida, les nostres mares, i sabem molt poc.
És que realment és un pas poder parlar amb mares, amb fills, més obertament de la seva sexualitat, crec que realment ajudaria moltíssim.
Sí, sí. I ara que parlem de sexualitat, però no està relacionat, però sí que està relacionat amb el contacte. Vosaltres, a la companyia Los Detectives, treballeu molt amb lo físic, no? Sí. Amb com, doncs això, com ens toquem. Jo crec que també és un tema molt pendent entre mares i filles, no? Com ens acostem a les nostres criatures.
Jo, la meva mare, per exemple, ma mare no és molt tocona, però jo, en canvi, també, igual això també ho he heretat, que necessito el contacte, però també no m'és fàcil el rebre el contacte. És com una espècie de contradicció, que el necessito molt. I jo
potser perquè ta mare no t'ha tocat gaire, no? És el que aprenem, també.
Clar, sí. Però en el meu cas sí que per a mi el cos és molt important, i la pell també.
A mi és molt curiós, perquè ma mare no és gens tàctil cap a fora, i també havia, bueno, i és molt pudorosa, però amb ma germana i amb mi és com que ha advertit tot el que ella no ha tingut, i sí que he tingut molt de contacte físic de petita, però sé que només ho fa ni tan sols el meu pare. Sí. O sigui, amb la meva germana i amb mi és com una pepa que no és amb la resta. Sí. I jo l'he vist nua tota la vida, però i ara, no? O sigui, que no hi ha res de pudor sent ella molt pudorosa.
Jo sí que recordo, perdó, de coses de records vivids. Recordo el gust que em feia quan em tocava el
cabell.
El cap, sí, el cabell. El gust que passava. Era com això a 3 hores, com a dels millors records que tinc de la meva infantesa. O sigui que també tenia moments, aquest apropament.
No? Jo no recordo, de fet, ara tampoc ho és, ni costa. De fet, quan vam estar treballant als assajos, em va sorprendre tenir contacte físic amb ella, més enllà d'una abraçada d'un petó. I és curiós perquè ara ella, per exemple, amb el meu fill, és tot contacte. I tot i que quan els veig, és com si em toqués a mi.
Ja veig que totes esteu encantades després de l'obra.
Sí.
Heu d'anar a veure Concrete Matter, que la fan fins al 12 de febrer a l'Antic Teatre, i podrà veure mares, filles... Aneu amb les vostres mares, aneu amb les vostres filles.
És una obra per anar amb ta mare, sí, molt.
Moltes gràcies.
No esperava menys. Moltíssimes gràcies a les tres.
Gràcies.
I molta sort.
Merci.
Les dones i els dies. Modellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
La conversa és una il·lusió. Només hi ha monòlegs que s'entrecreuen. Rebecca West, periodista i escriptora.
I de la pràctica a la teoria. La filosofia moderna, aquella que vam estudiar al col·legi, està plena de senyors. I com a tal, mares i filles els semblaven una cosa molt llunyana. Què van fer? Posar-nos en una caixeta, com sempre, ens ho explica Montse Crespin, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona.
Des de la modernitat ja conceptuem, no?, sobretot la idea de la maternitat, i aquí és on està aquesta relació entre mares i filles, quan es determina aquest abisme entre el que és mental i el que és corpori. I les dones i les mares i les filles quedem, no?, en aquesta banda, diguem, del que és la corporeïtat, no de la raó, sinó de les emocions. Amb això el que vull dir és que se'ns decreta d'alguna manera una distància amb el que són tasques reflexives, tasques de raonament. Se'ns va inculcant que som cos, que som emocions, per tant que no som raó, que no som o no estem destinades, no?, a un tipus de tasques intel·lectuals. I, per tant, entre d'altres coses, se'ns inculca aquesta idea de maternitat i de cures, per exemple. Una pensadora que es diu Elizabeth Spellman diu, clar, la filosofia pròpiament dita, no?, aquesta que fan els homes, no?, aquesta, si volem, tasca intel·lectual elevada, parteix d'això que comentàvem, no?, d'aquesta dualitat entre la ment i el cos. I clar, no?, tot el que remet, no?, precisament el que és corpori per ells, aquesta precisament por al que és corpori. Què és el que succeeix? Jo crec que enllaça amb el que són els estereotips o aquestes estructures estereotipades amb les quals encara avui dia mirem la relació entre mares i filles. I aquí sí que vull portar, per exemple, no?, la psicoanàlisi. Freud, Lacan, es parteixen d'un pressupòsit que és de la patologia de les relacions entre mares i filles. Per posar un exemple, no?, Lacan i aquest concepte de l'estrago, no?, el que causa estralls, vol dir que les mares causen estralls a les seves filles. I, de fet, Lacan defineix el ser mare com estar dins de la boca d'un cocodril. És a dir, per mi això és d'una misogínia absolutament rampant. És veritat que una part, no?, sobretot aquesta, no?, de la psicologia psicoanalítica, mira cap a aquesta toxicitat i aquesta negativitat. També és veritat que tenim l'altra, que es fixa només en aquesta relació, diguem, fonamentada en l'amor, que no ha de ser així. És a dir, al final el que tenim és un determinisme. O bé estàs determinada amb aquesta relació, se suposa, mística entre mares i filles, o l'altra, no?, que és la de la negativitat. Pensant sobre això, em va donar per mirar quin és, el discurs que ara circula científic. I vaig trobar-me quelcom molt interessant, que és un estudi que va fer la Universitat de Califòrnia i la de Stanford. Feien un anàlisi precisament de l'estructura del cervell que governa les emocions. Se'n diu, i és una miqueta el nom complicat, sistema corticolímbic. Presentaven que hi havia un vincle major entre mares i filles. Deien que hi havia, doncs, aquesta transmissió intergeneracional de patrons conductuals. I aquí és on jo vaig dir, ei, des de la mirada escèptica filosòfica, dic, compte amb això. Per què? Posem entre parèntesi, si és el cas, que només amb aquesta neurociència es respon a aquesta transmissió de comportaments, o, si no és el cas, que hem de mirar no només aquest determinisme biologicista, sinó sobretot quin és el nostre context, quina és la nostra situació econòmica, no?, de la nostra família, quin és el context, diguem, més ampli encara, no?, més enllà del nucli familiar, quina és la societat en la qual estem, quin és el país en el qual estem. Tinc preguntes de fins a quin punt això pot portar amb aquest determinisme. Un determinisme negatiu, però també un determinisme que t'obligui, sí?, t'obligui a estimar la teva mare, i potser la teva mare és una dona adulta amb la qual, doncs, a veure, no t'avens amb ella. Res pot determinar que tu necessàriament hagis d'estimar algú que forma part de tu. No és només el patriarcat. Preguntem-nos nosaltres com hem assumit que mares són aquelles dones que sempre són per una altra, que al final no poden defensar la seva pròpia personalitat, la seva pròpia individualitat. La incorporació de la dona al mercat laboral suposa, no?, doncs que pot desenvolupar el seu perfil professional, però això no ha anat de la mà del que és la corresponsabilitat respecte a les tasques de les cures. I vol dir que en el seu temps, entre cometes, lliure, ella no pot desenvolupar-se, sinó que ella és per un altre. Ella és per als fills o per les filles, no? Per tant, desapareix, en certa manera, com a individu i com a subjecte. Sortint una miqueta d'aquest paradigma o aquests paradigmes entre la negativitat, no?, i aquest amor una miqueta sec, no?, doncs jo pensava en una pel·lícula, en un film de la directora francesa Céline Sciamma, Petit Maman, que és de l'any 2021, que és com Petita Mamà, no?, i crec que ens ajuden a pensar des d'un altre punt de vista. El que ens explica Sciamma és trobar-te amb la teva mare quan era petita. I per tant, no, com podem precisament repensar les nostres relacions si, per començar, li preguntem a ella qui és i qui era també de petita. Això ens oblidem, és una de les converses, jo crec, pendents, no?, que tenim, no?, amb les nostres mares. Jo crec que tothom ho pot pensar i els oients ho pensaran també, no? Com hi havia moments quan eren petites que no enteníem què és el que li passava a la nostra mare. I resulta que no li hem preguntat mai què li passava o què li passa. Que siguin les filles les que expressen o verbalitzen que tenen una conversa pendent amb la seva mare, jo faria la lectura de que precisament no coneixen qui és la seva mare més enllà de ser mare. Qui tinc al davant? I qui era aquella dona abans de ser la meva mare? Hem de mirar la nostra mare amb aquesta condició d'igualtat. I no amb una condició de retret. Jo crec que hi ha molt de retret. Allò que no vas fer per mi, allò que no em vas donar, allò que no he tingut de tu. Sense preguntar-te el per què a vegades les coses passen, no?, d'aquesta manera, no?
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
Abans de néixer jo, 1980, els pares van adoptar un nen que pocs dies després de ser a casa van veure que no estava bé. La mare m'ha explicat moltes vegades com van ser els dies d'espera al diagnòstic a l'hospital, ella sola, en una cadira, dia i nit, amb un nen que no parava de plorar. Així 15 dies fins que els van dir que patia hidrocefàlia. Això és el que m'ha dit sempre la mare, que el nen es va morir. Cada vegada que veiem l'única foto que té d'ell, el nen es va morir. I així ho vaig creure fins que fa un any vaig trobar una carta d'un tiet que vivia a Panamà. ¿Cuánto siento que hayáis tenido que devolver el niño? Així, escrita màquina, com el tiet sempre ens escrivia les cartes. Com que tornar? Què va passar realment? Doncs no ho sé. i crec que no ho sabré mai. Me l'imagino sola, amb 20 i pocs anys, en un poble que no era el seu, fugint d'una mare que la maltractava psicològicament i amb un nen malalt i potser sense futur als braços, que havia arribat després de molts avortaments. M'agradaria abraçar-la i dir-li que no passa res. Escoltar el que necessités, treure de dins o estar simplement juntes en silenci. Sense culpa, sense justificacions, sense tot allò que se la devia menjar durant molt de temps. No ho faré, però cada dia li dic que l'estimo, cada dia li dic, mare, gràcies per tot.
Crec que el que no m'he atrevit mai és a donar-li les gràcies per deixar-me viure la meva sexualitat com volgués, vigilant però no ficant-se en res. També agrair la conversa que vam tenir quan jo era petita. Em va explicar que el món és injust i que el fet d'haver nascut nena és un desavantatge. Em va explicar que alguns països les nenes no poden anar a l'escola o sortir soles al carrer, que tenia sort d'haver nascut aquí, però que havia d'anar amb compte perquè hi ha homes dolents que s'aprofiten de les nenes i les dones.
Sé que tinc una conversa pendent amb la mare i no m'atreveixo a fer-la. Em recordo a mi mateixa, amb uns 3 anys, olorant la panxa de la mare i pensant que era l'olor més bona del món. També recordo que quan era molt petita ens besàvem els llavis i un dia vam deixar de fer-ho. Per últim, veig a la meva mare plorant durant dies i dies quan em deixava a la llar d'infants i jo no entenia per què plorava, doncs jo m'ho passava molt bé allà. La meva mare havia sigut molt tendra i dolça amb mi aleshores, però un dia va deixar de ser-ho i jo vaig acostumar-m'hi. Voldria demanar-li perdó per haver-la allunyada durant tant de temps del meu dia a dia, per haver sigut una adolescent difícil i haver-la culpat de tot el que em passava, per haver pensat que no estava a l'alçada. I per últim, donar-li les gràcies per ser la millor àvia que poden tenir els meus fills. Però això ja ho sap.
Fa un temps que sé que la meva mare pateix un trastorn cognitiu. Ha anat perdent la memòria immediata i jo vaig veient com la va perdent. Potser la principal conversa pendent ara és demanar-li que deixi que l'ajudi, que em deixi acostar a ella i poder agafar-li la mà en aquesta foscor que a poc se la menja perquè no se senti tan sola. Mare, avances a palpentes sobre un abisme de pèrdues i desmemòria, sense xarxa. I jo sento que els meus braços, el meu cos, els meus músculs, el meu esquelet, l'extensió de la meva pell, no arriben per mitigar la pèrdua i que et trenquis amb mil bocins de tu de forma irreparable.
La cosa fantàstica d'això de mares i filles és que totes en algun moment són filles. Mirem Hatibi també i ens ho explica.
Tema, el de les converses pendents amb les mares. El de les converses pendents en general, però amb les mares agafa un matís nou. Penso que hi ha moltes converses pendents amb les mares, que no ens fan por per com reaccionaran elles amb nosaltres, com a filles, sinó que ens fan por per com reaccionaran amb si mateixes. Ens fa por que pugui fer-la sentir culpable, que la pugui entristir, que pugui remoure allò que ja s'havia enterrat. Al cap i a la fi, t'ha fet ella, t'ha criat ella. Les converses que no hi tenim són, sovint, per amagar allò que no han fet tan bé o que podrien haver fet millor. A la mare de totes les preguntes, irònic nom, o potser no, potser és el més encertat possible, Rebecca Solnit explora diversos temes. Com ella diu, però, l'assaig més llarg el fa sobre el silenci. La mare de les preguntes és el silenci. I el silenci és present en totes les nostres converses amb mares. Tots els temes pels que decidim no passar, per més confiança que hi hagi, per a que la mare segueixi pensant que tot va bé i que els seus desitjos s'han complert. La teva filla és feliç i forta. No plora, ni es fa petita, ni està trista, ni sent que la vida li passa per damunt i no sap com avançar. Això seria un fracàs, mare. Això seria no haver aconseguit allò pel que t'has lluitat. Diu Rebecca Solnit, el silenci és l'oceà del que no s'ha dit, l'immencionable, el que s'ha reprimit, l'erradicat, lo mai sentit. Cadascú de nosaltres té el seu propi mar de paraules no expressades. El silenci, per a mi, és una forma de protegir les persones que estimo. No és òptima i no sé quan la vaig aprendre. No sé com de condicionada està pel fet de ser dona, de ser germana gran o de ser filla de ma mare. Però totes les converses pendents que tinc són per protegir algú. A vegades a mi mateixa, d'altres a les persones amb les que parlo de tot menys del que toca. Quan penso en totes les converses pendents, penso en aquell poema de Pizarnik. Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta.
En el programa d'avui agafem la frase d'Anna Karenina, però la canviem una mica a la nostra conveniència. Totes les mares i les filles del món s'assemblen una mica, però amb les dificultats, cadascú funciona a la seva manera. Senyor Tolstoi, perdoni la llicència, som un programa feminista. Què es pensava?
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de dones que són mares i filles, i a vegades només filles, però i què? Susana Ortega, Laia Vicenç, Mònica Oms, Clara Ardèvol, Rosa Silloé i qui us ha parlat, Montse Virgili. Mama, enxufa la ràdio que surt a filla. Acabem amb una cançó que sempre ha estat un crit de guerra i alegria. Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper. Parlem amb les nostres mares, intentem que això de la vida sigui cada cop menys un ball de bastons. Fins la setmana que ve, oients.